Benvinguts al podcast dels Premis Preludi amb les millors sardanes del 2025. Soc l'Arnau Tordera i això és El Tamborí. Avui obrim la categoria musical dels Premis Preludi, un espai on les sardanes mostren tota la seva complexitat com a forma musical i com a llenguatge expressiu. En aquest capítol coneixerem tres noves sardanes candidates i descobrirem quina és la primera sardana de la categoria musical que arriba a la gran final. I com sempre ens acompanya el jurat dels Premis Preludi, Antoni Ros Marbà, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Xavier Pagès Corella, benvingut.
Què tal?
I Francesc Assú. Molt bon dia.
Bon dia, Arnau.
Xavier, en aquest primer capítol de la categoria musical, ets l'encarregat d'explicar-nos les sardanes seleccionades que escoltarem avui. Quins criteris marquen la diferència respecte a la categoria musical jove que varen tractar en el podcast anterior?
A veure, en principi, només l'edat, és a dir, els criteris musicals que regeixen, no? Si decideixi una sardana t'agrada o té la qualitat necessària, en principi haurien de ser els mateixos, penso jo, eh? Llavors, el que sí que és veritat és que quan tractes una altra franja d'edat, no? Doncs et trobes un altre tipus de música, un altre nivell d'execució, d'escriptura, d'experiència, etc. Per tant, està jugant, en principi, en una altra lliga, perquè no oblidem que també hi ha gent jove molt talentosa. Certament. I que a vegades supera, no?, els que se suposa que porten molts anys fent música. I bé, ens podem trobar algun cas d'aquests, no? Però bé, en principi, no s'hauria de donar aquesta situació gaire sovint. És a dir, que les persones que porten molts anys escrivint música, doncs en principi haurien de fer una música més ben escrita, de més qualitat.
En tot cas, el criteri del jurat segueix sent l'excel·lència,
el
coneixement tècnic,
sí,
de l'obra.
Sí, sí, això sempre. És a dir, jo ho he dit des del primer moment, almenys quan em poso a cercar una sardana o la música en general, el que intento és trobar allò que m'enganxa, que dic jo, des de la primera a l'última nota, no? Clar. És a dir, que només comença a sentir l'obra ja dius, ostres, aquí ja, això promet molt, i aquest promet es compleix, no? És a dir, que a mesura que vas escoltant aquestes expectatives que ja crees des del principi, doncs arriben fins al final. I això és molt difícil, és a dir, crear aquesta expectativa i després mantenir-la realment fins a l'última nota és una cosa molt difícil,
el
però
repte,
això és el que cerquem.
El repte del compositor.
Exacte.
Molt bé, doncs, si us sembla, ens endinsem en les tres sardanes del capítol d'avui.
La selecció.
Xavier, quina és la primera candidata d'aquest capítol?
A veure, la primera candidata es titula Camins compartits i és del compositor Jordi Molina.
Molt bé, Jordi Molina, nascut a Blanes l'any 1962. Què ens en pots dir d'aquesta sardana? Què t'ha cridat l'atenció? Quina promesa t'ha ofert?
Sí, això, de fet, és el que dèiem, no? Des del primer moment. I, certament, doncs, és una obra que ja és molt brillant. O sigui, almenys quan comença, no? Té una brillantor que dius, aquí han de passar coses molt extraordinàries, no? I, a més, el Jordi té una manera d'escriure molt elegant, penso jo, és a dir, que té un discurs que quan el sents, tot està en el seu lloc, que et va conduint amb elegància cap endavant, i aquesta sardana n'és una mostra, no? Per exemple, petites particularitats que té, sí, la música que m'han atret, és la utilització subtil del cromatisme, és a dir, és una sardana eminentment diatònica, és a dir, que les melodies, per entendre'ns...
Exacte, pels profans en la matèria.
Sí, pels profans en la matèria. Doncs utilitza, diguéssim, les tecles blanques del piano o la seva transposició, és a dir, que són melodies que estan basades en més aviat en les 7 notes de l'escala.
D'acord.
I llavors, quan entres en el cromatisme, ja comences a jugar amb les tecles negres, no? En lloc de les blanques i poses les negres.
Vas cap al perill.
Exacte, vas una mica cap al perill. I llavors, intuïtivament, podríem dir que són com relliscades de la melodia, no? És com si la melodia rellisqués, no, rellisqués una miqueta, i això els instruments de cobla sobretot els hi costa una miqueta, perquè els instrumentistes han de posar els dits d'una manera no tan òbvia, llavors...
Sí, hi ha una dificultat tècnica en l'interpretació.
Sí, això passa tant amb la veu, quan cantes, fer aquest cromatisme costa una miqueta, i quan ho fas amb l'instrument, doncs també té una certa dificultat, i com dic, els instruments de cobla, com són instruments que, diguéssim, tècnicament no porten la història o el treball que porten els instruments clàssics, que tenen molta més tradició, els lutiers, etcètera, treballant en com millorar aquesta tècnica, evidentment s'han fet molta, també s'hi ha fet molta feina, però hi ha unes certes dificultats que encara són, en el cas de la cobla, més del normal, no? Llavors, doncs bé, res, això deia que aquestes petites pinzellades de cromatisme dins les melodies, dins les harmonies, doncs ara quan escoltem podreu sentir que es van deixant caure a mesura que va avançant la sardana, i al final especialment, al final és especialment cromàtic, no? O sigui, es creen com un moment de uau, doncs aquí...
S'intensifica el cromatisme a la part final de la sardana.
Sí, exacte, al final juga molt més, o sigui, ell és com si anés deixant anar les pinzellades a mesura que va avançant, i al final és com si deixés anar el cavall, no? O sigui, tens el cavall aguantat, no? Allò abans de sortir de la cursa, i en aquest cas, bueno, és el final de la cursa ja, però deixen el cavall i et fan anar una mica com un final bastant cromàtic, ja ho veureu. Després també m'ha agradat l'aspecte de la instrumentació.
Ell és un gran instrumentista, cal recordar-ho.
És un gran instrumentista. Això afecta també la instrumentació, perquè si has estat tocant dins la cobla... els compositors que han estat en contacte amb el so real de la cobla, amb el treball real de la cobla diari, no? També com a directors, no? Aquí també som dos directors, o tres directors que estem treballant amb la cobla, que hem treballat, i doncs quan escrius, també a l'haver estat assajant, etcètera, sigui com a director o com a instrumentista, fa que també tinguis una perspectiva
diferent. El teu coneixement d'aquest instrument tan singular que és la cobla, doncs...
Exacte, això és important.
Multiplica molt més les possibilitats que tens a l'hora de crear el repertori.
Sí, exacte. I també no només és una qüestió de conèixer el medi, sinó que és una qüestió d'haver-lo viscut des de dins. Llavors, tu com a instrumentista, quan estàs tocant, no? Et fan tocar, diguéssim, tu... estàs allí ficat dins la música, i quan descanses estàs escoltant el que passa al teu voltant, no? Llavors, el fet que el compositor entengui aquesta situació de com gestionar-la, no? El moment de descans, el moment de tocar, i el moment de tocar coses importants, el moment de tocar coses no tan importants, doncs... El Jordi, això jo crec que ho té molt interioritzat i es nota a l'hora d'escriure la sardana, és a dir, que entén quan han d'entrar uns, quan han d'altres, donar un moment important al flabiol, que després sentirem, té uns compassos, només són 6-8 compassos.
De protagonisme del flabiol.
De protagonisme, però a part de la seva feina més usual del flabiol, no? Doncs té aquest moment, entre cometes, de glòria, no? Que dius que el flabiol es llueix una miqueta i té el seu moment d'expressió. Això jo penso que és important. També ho fa amb la trompeta, per exemple, no? Que a vegades no es cuida tant, tots són dos instruments que potser no es cuiden tant, la trompeta, el flabiol, en aquest cas, doncs, tenen un petit moment de lluïment, més enllà de tot el que ja es llueixen, la tenora, els tibles, etc., que són els que normalment es solen lluir més, no?
Doncs moltes gràcies, Xavier, per aquestes valoracions. Procedim, doncs, a gaudir de Camins compartits, de Jordi Molina. Doncs acabem de sentir Camins compartits de Jordi Molina. Antoni Francesc, què tal? Alguna valoració d'aquesta sardana?
Bé, molt bé. Aviam, el Jordi Molina, que el coneixem tots, és un excel·lent instrumentista, però a mi em meravella també les ganes de trobar camins, per exemple, que s'identifiqui ell mateix per aquests camins que va trobant els obres, i coneixent Jordi Molina també dels principis d'escriure fins a aquesta sardana, veiem que hi ha aquesta voluntat i al mateix temps aquesta manera de saber com plasmar tot això a la cobla. És curiós perquè jo voldria dir que aquesta sardana té un cert sentit, entre cometes, simfònic, en quant a manera d'estructurar i en quant a aquesta manera d'obrir. És admirable per mi, sincerament, aquest voler fer i el voler veritablement construir una sardana a partir d'uns propòsits d'una gran noblesa.
Francesc, què tal? Com ho veus tu?
Bé, molt bé. El Jordi és un dels grans. A més, és molt llest perquè sap complaure bé el públic. Sap que aquesta sardana segurament s'interpretarà per damunt de tota plaça i aleshores hi posa els ingredients que els balladors necessiten, no? El cant de tenor preciós, com habitual amb ell, però després hi posa el salpetit, hi posa la preparació, el fort de baix, tots aquells...
Tenir aquest bagatge de plaça ajuda a construir
justament això. Sí, ell sap que el públic també li agrada, no?, aquests ítems que a poc a poc van succeint.
Xavier, passem a la segona sardana d'avui. Quina tenim per aquí?
És La nit de les ànimes, del Joan Josep Blai.
Molt bé, nascut a Gavà el 1955.
Doncs sí. A veure, a mi Joan Josep Blai és un compositor que el vaig conèixer ja abans de conèixer-la amb ell en persona. Ja el primer contacte que vaig tenir va ser el Caminant lleugerament borratxo, que és, per mi va ser tot un descobriment.
En el món de la música això és més habitual del que podríem pensar a vegades.
El Caminant lleugerament borratxo.
Que la gent es conegui en aquests contextos.
Sí, en aquest cas es tractava d'una sardana de caràcter humorístic, evidentment. Llavors, bé, jo trobo que té una manera d'escriure el Joan Josep molt interessant. És bastant singular dins del que és el món de la sardana, no? I aquesta és una sardana que va en la mateixa línia, molts anys després, evidentment no té res a veure, però encara manté aquest punt de contacte amb aquest sentit de l'humor i aquesta manera de fer que és tan seva, no? Jo la trobo harmònicament molt interessant, és a dir, que no estem anant a les harmonies més, podríem dir, comunes, no?
Convencionals, comuns,
habituals. Sí, més convencionals. Llavors, ja només començar la sardana, ja ho sentireu, comença amb una dissonància de les més importants que tenim en la música.
La promesa que fa a l'inici
és diàfana. Clar, ja és diàfana, no? És el que nosaltres en diem el tríton, que és una distància molt estranya entre dues notes i que crea aquesta dissonància. Ja comença... és una cosa punyent, no? des del bon inici. Llavors, aquesta promesa que estem dient, a mi, per exemple, la dissonància és un element que em crida l'atenció. Hi haurà persones que potser, quan sentien aquesta dissonància, els fa tirar una mica enrere, però a mi em fa tirar endavant, diguéssim. És a dir, jo quan sento aquesta dissonància al principi, dic, ops!
Aquí hi ha una cosa que
aquest compositor m'està dient... m'està punxant una mica, doncs a veure fins a quin punt em punxarà i si em causarà dolor, no? O després em deixarà de fer dolor i tindré encara un plaer més gran per haver tingut el dolor abans. No?
Genera una expectació, vulguis o no.
Exactament. Llavors, això és una de les coses que penso que és interessant. Després ja està l'aspecte del cromatisme que hem comentat abans, no? Amb el Molina, però aquí està portat a l'enèsima potència. És a dir, que sí, aquí el cromatisme ja forma part...
És atonal? O
no és atonal, és música perfectament tonal, però aquest cromatisme està integrat ja en el discurs. És a dir, no és un cromatisme com el del Jordi que anava apareixent puntualment i després el deixa anar com una pinzellada al final més llarga, sinó que aquí ja forma part de la música en si mateixa i el va deixant anar constantment. Ell el que fa, en canvi, amb aquesta base podríem dir cromàtica, no? Que la música va com caient per graons petits, no? El que fa és, com a pinzellada, utilitza el que en diem tècnicament una escala de tons. És a dir, l'escala de tons és semblant al cromatisme, però en lloc de caure per graons petits, cau per graons més grans.
Home, i són graons, un bon perquè, exemple.
Sí, són graons una mica més grans. I llavors, la diferència entre les escales normals, les que fem servir en música, la més habitual de totes, és que els graons ara són grans, ara són petits. Ara són grans, ara són petits. I l'escala cromàtica i l'escala diatònica, l'escala de tons que estava dient, són tots iguals. Mm-hmm. I això dona un color poc, o sigui, que et dona una mica de dir, ostres, aquí està passant una cosa estranya, no? Llavors, el cromatisme de graons petits és molt més habitual, estem molt més acostumats, però el de graons grans, aquesta escala de tons, hi estem encara menys acostumats. Llavors, ell ho deixa anar com aquestes pinzades. És a dir, que podríem dir que el Molina deixava anar les escales cromàtiques de tant en tant, i ell, dins un context d'escales cromàtiques, deixa d'anar de tant en tant l'escala de tons, que és el poc habitual, digués, encara menys habitual. Bueno, estem jugant amb dos mons sonors molt diferents, no? Bé, llavors, les altres coses que fa, per exemple, a nivell instrumental...
Sí.
El que fa el Joan Josep és fa servir tècniques també poc habituals, com per exemple el trèmolo de contrabaix. El trèmolo de contrabaix, se sent en algun moment, si esteu atents, és que el contrabaixista va llogar l'arc molt ràpid en canviant de direcció. O sigui, fa duc-duc-duc-duc-duc-duc, que canvia molt ràpid de direcció i dona com un so...
Textura.
Sí, una textura com granulada, exacte. Mm. Això és una cosa de les coses curioses que podem sentir en aquesta peça. I després, bueno, també m'agrada que l'obra tècnicament és difícil, més enllà del cromatisme que hem dit, o sigui, hi ha melodies i salts que costen als instruments
de cobla. Una gran exigència per l'intèrpret.
És una exigència tècnica. Llavors, això jo també penso que a vegades el que escolta no és prou conscient d'això, perquè nosaltres escoltem la música i, clar, com que no l'estem tocant o potser no tenim el coneixement tècnic per saber-ho, doncs, bueno, diguem, ens agrada o no ens agrada. Però darrere d'això hi ha una dificultat i això, aquesta dificultat fa que els instruments avancin i els instrumentistes avancin tècnicament i els possibiliti en el futur tocar coses més difícils que no s'haurien pogut tocar abans. Llavors, jo penso que això s'ha de valorar també en un compositor, és a dir, exigir musicalment parlant i tècnicament també coses que fan avançar l'instrumentista. Això fa que la música creixi perquè augmenta les possibilitats de crear música en el futur. Mm-hmm. Llavors, aquests salts, penso jo, s'han de fer de forma gradual. És a dir, tu pots agafar un nivell de l'instrumentista i fer-li una exigència tècnica que estigui molt per sobre de les seves possibilitats. Però sí que és bo que estigui una mica per sobre de les possibilitats perquè això fa que estigui obligat a estudiar i això fa que en el futur tingui més capacitat per tocar música i música de més complexitat, que jo penso que és un valor també. ¿Vale? Per tant, el Joan Josep fa això.
Aposta
per aquesta lleugera dificultat per sobre de les possibilitats normals de l'instrumentista i fa que creixi com a músic i fa també que el futur de la música de cobla sigui més esperançador. I després, i acabant, els jocs rítmics també són, penso que juguen moltíssim amb el ritme, sortint del Tot Són Pops, diguéssim, fa com...
D'acord, com el ritme més prototípic.
Sí, i això ho sentireu en moments que el ritme tambaleja una miqueta, o sigui, es trontolla una miqueta, i això és molt interessant, penso. I finalment, i acabo, és l'últim acord. Fixeu-vos-hi.
L'últim acord de la sardana.
El cop final, que suposo que el sentirem, perquè és l'últim, doncs és sorpresiu. I això m'agrada, també. És a dir, que acaba...
Sorpresiu? No ens ho anticipes?
No, clar, l'escolteu, després sí que us ho comenteu una miqueta entre tots, però té un color molt especial, que us animo a escoltar, sí.
Molt bé, doncs fantàstic, Xavier. Moltes gràcies per aquesta anàlisi detallada. Doncs escoltem ara La nit d'ànimes, de Joan Josep Blay. I fixeu-vos en tots aquests detalls que ens comentava ara justament en Xavier.
pensar una cosa. Hi ha una anècdota. Quan la gran pedagoga Nadia Boulanger li va dir a Maurice Ravel, diu, avui faré una classe sobre el quartet de corda de Maurice Ravel. Diu, el vaig convidar a l'anàlisi que feia Nadia Boulanger del quartet. I a l'acabar, Ravel li va dir a Nadia Boulanger, de les coses que m'he assabentat, que havia escrit i no me n'havia donat compte.
Sí, bé, això passa veritat, sovint, no? Perquè... quan s'analitza l'obra d'algú altre.
Hi ha moltes coses que la persona escriu, de tota manera que surt, però que no hi ha un aspecte deliberat.
No, totalment. Vegades, I quan menys deliberat és, a vegades és millor encara, perquè vol dir que és més integrat, ho tens, i més natural és.
Ara que parles de...
És una mica, perdó, no. És una mica el que em dóna sensació aquesta sardana, Sí.
Ara que parles del cop final aquest, jo recordo que el Lleugerament Borratxo també té un cop final molt curiós, i en aquella època, que el Lleugerament Borratxo és dels anys 80-90, una cosa així, en aquella època no era normal, un cop final poc habitual. Ara ja s'han fet més experiments, I li van preguntar a Joan Josep, i aquest cop final què és? Clar, el Lleugerament Borratxo va dir, diu, és com un rotet.
Bé, doncs un compositor amb atreviment i sentit de l'humor. Continuem, si us sembla, Xavier. Sí. Quina és la darrera de les sardanes que tenim per avui?
La darrera és Les fades de Hollywood, del Marc Timón.
Marc Timón.
Un altre gran conegut nostre.
I tant, sí. Nascut a Castelló d'Empúries el 1980.
Doncs bé, de la sardana del Marc, que també és una meravella, igual que les altres dues, bé, en destacaré unes quantes coses, bastant diferents de les anteriors. He intentat també... Bueno, no és que ho he intentat, és que ja surt de forma natural, perquè cada sardana, i aquí està la gràcia, té un perfil totalment diferent segons la personalitat del compositor.
Està
si
clar.
No, malament aniríem, és a dir...
Correcte.
És a dir, la gràcia és que la sardana tingui justament aquesta personalitat del compositor plasmada en forma de música, no?
Bé,
doncs, en quant al Marc Timón, jo trobo que té, així com a característica general, té un treball motívic molt, molt bo, és a dir, que des de que comença fins que acaba sents les coses com estan connectades entre elles, i el primer motiu que sents ja, papapapam, doncs ja comença, va sortint per tot arreu, els girs melòdics, etc.
Una consistència.
Sí, és una coherència de dalt a baix de l'obra que això li dona, doncs, això, una sensació d'estar sempre en un lloc i et mantem els peus ferms a terra. Això és important també des d'un punt de vista compositiu. Després, el Marc té interessants, i trobo molt interessant, alguns jocs dinàmics que apareixen dins la sardana, que són fora de l'habitual.
Pel públic profà?
Pel públic profà, jocs dinàmics vol dir jugar amb el fort i el fluix, diguéssim.
La intensitat del so.
La intensitat del so. Llavors, el que fa, que m'ha cridat especialment l'atenció, és una mena de joc com d'acordió, podríem dir, que fa... no? S'infla i es desinfla.
Carai.
En els curs mateix. I llavors, juga amb aquest inflar i desinflar que és molt interessant, penso. Si esteu atents en aquests curs, ja ho sentireu. I a més, just en el moment que passa això, en els fiscons fa com unes síncopes que venia d'un staccato, és a dir, de notes molt curtes,
sí.
Llavors arribant en aquestes inflades i desinflades dona com un suport harmònic en forma de síncopa, de contratemps, que es van jugant un fiscon contra l'altre, i és molt interessant.
Entre els dos fiscons.
Sí, entre els dos fiscons. Quan passa a l'orella no sé com se sentirà, la partitura es veu molt clar, però vull dir que em refereixo que no sé si es sentirà molt clar, però està allà sota,
Ajudant...
Sí, està ajudant aquestes inflades i desinflades i ja veureu que ve de molt notes molt curtes i de sobte es tornen llargues i crea aquest efecte. Després també utilitza recursos instrumentals que són poc habituals, per exemple, les dobles cordes del contrabaix. Això és una cosa que no se sent, no és evident, és a dir, que quan sentim no és evident, però és aquests elements que donen qualitat a la música, és a dir, que es veu que el compositor sap el que està fent, intenta explotar al màxim els recursos que té a l'abast, no?
Clar.
Llavors el contrabassista normalment se li posa una nota, és el més habitual, no? Va tocar una nota darrere l'altra, esclar, no és sí, una sí. nota...
No, però
una nota darrere l'altra.
O sigui, no toca dues notes simultàniament.
Exactament,
habitualment.
Exactament, perquè com, bueno, això diguéssim que en els instruments melòdics de vent és habitual tocar només una nota,
sí.
Tot i que també en poden tocar més, però això no hi entrarem, ja, això ho deixem per un altre podcast. Però diguéssim que els instruments de corda els permet, al tenir diverses cordes en l'instrument, tocar-ne dues o tres o quatre a la vegada. No? Llavors,
El cas del contrabaix, com que és un instrument gros, una mica més feixuc, d'agilitat, etc., normalment no se'l molesta gaire i se li posa només una nota. Però el Martí Mont, que és una persona, que, això que dèiem, no?, d'anar a tensar una miqueta a les possibilitats instrumentals, doncs li demana al contrabassista que toqui dues notes a la vegada, just a l'inici justament de curs també, que hi fa una seqüència de diverses, no només una, sinó diverses cordes, dobles cordes, una seguida de l'altra.
Carai.
Sí, és, penso que és un...
Sempre està bé
és una cosa per destacar.
El contrabaix.
Exacte, jo crec que el contrabaix estarà content, no? Dic, bueno, depèn del contrabassista, suposo, també diu, ui, quina feinada que tindré avui.
Juguem al que dèiem abans, és un repte per l'instrumentista.
És un repte. Llavors, en principi, un bon instrumentista li haurien, els reptes li haurien de ser una cosa
estimulant, no?
Estimulant, clar. Totalment. Val? Després, una altra cosa que utilitza, ja que hi som, és els frullatos. Què són els frullatos?
Frullato
és en cobla, sí, sí. En aquest cas es fa utilitzar a les trompetes i el flabiol també, que són potser dins la cobla els instruments que més poden fer el frullato. Els fiscos també se'ls hi dona...
Explica què és, explica
el frullato,
què és. Que... No, perquè la gent...
El frullato és una paraula italiana, no?, que traduïda al català seria com fer tremolar una cosa així, no? Llavors, el que fan els instrumentistes és fer com una R, podríem dir de manera senzilla, dins de l'embocadura de l'instrument, no? Fan... No? Clar, llavors, en lloc de sortir la nota, surt...
Una cosa... Un so tremolós.
Tremolós, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, doncs això és el frullato famós. Ja ho sentireu.
I aquí el sentirem en trompetes
sí,
i flabiol.
Sí, que fa... una cosa així, el flabiol va... però frulat, no? No sabria com xiular frulant, però...
No ho provaré, perquè això queda enregistrat.
I... Més que res que deixem el micròfon ple de baves i això tampoc és plan. Doncs bé, i després una altra curiositat molt interessant del Marc.
Tu diràs.
Sí. L'utilització de les expressions escrites. Clar, això vosaltres no ho sentireu. Però... Uh-huh. Aquestes expressions escrites a nosaltres, als intèrprets, ens ajuden molt.
Això són indicacions a la partitura, que no són notes,
exacte,
però que és informació de com s'ha d'interpretar.
Són paraules, exacte, són paraules escrites a la partitura que et donen una pista,
correcte,
de com tu hauries de tocar aquella melodia o el que sigui, sí, l'acord, sí, sí, o el ritme, el que sigui. Llavors, clar, això són, que deia, no s'escolten directament, però de forma indirecta sí que s'escolten, no? Perquè,
l'intèrpret ho llegeix, exacte, i de cop allò l'afecta en algun sentit o altre.
Exacte, doncs dius, jo no sé, jo tinc unes notes aquí, però si en aquelles notes et posa, per exemple, ploraner, ostres, doncs ja no tocaré de la mateixa manera, perquè aquesta melodia que em pensava que era vés a saber què, ara resulta que no, que és un cant ploraner. Si no ho heu intuït ja, que normalment sol anar lligada a la música, el que se sent... amb el que diu la paraula. Per tant, per intuïció tu ja ho pots avançar. Però si el compositor t'ho diu, vas amb més seguretat i ho acabes de perfilar una mica més.
T'ajuda,
no?
A saber com ho ha pensat.
Exemples.
Tu diràs.
Una posada, com que ja ho veiem, això de les fades de Hollywood va dels Estats Units, no?
Sí.
Shake it, posa, és a dir, sacseja-ho, i a continuació diu, estripa-ho fort, amb sense por, a més amb una mica de conya.
Escrit,
el Marc és de la conya assegurada. Amb sense por. Doncs bé, quan tu arribes aquí, doncs shake it, strip out fort, amb sense por. Doncs bueno, aquí l'instrumentista ho deixa anar tot.
Clar, ja té l'autorització del compositor.
Això sí, el director li diu, modera't una mica, dic, escolti'm, miri,
exacte,
mira què posa
aquí. Estic
avalat pel compositor, no em toqui els nassos. Després, en el cant de tenora, per exemple, una cosa una mica més normal seria romántico, molto expressivo, contenerezza.
Carai.
El contenerezza vol dir amb tendresa, vull dir que això està bé, apassionato. I després en el tutti, això era en el solo de la tenora, i en el tutti deixa anar a tots els instruments, a tots posa molto apassionato, quasi rubato, és a dir, molt apassionat, i el quasi rubato vol dir que ho toquis, però que no ho toquis a temps. És a dir, no vull que em facis la melodia pa-pa-pa-pa, sinó pa-pa-pa-pa-pa. La dificultat aquí on està és que tots tenen el mateix i el quasi rubato afecta a tots els instrumentistes.
I llavors...
Clar, com es fa això? Doncs aquí està l'assaig, s'ha de posar una mica d'ordre.
S'ha
d'assajar una miqueta. Llavors, se li ha de trobar aquest caràcter de quasi rubato, de fer que trontolli una mica respecte a la pulsació del compàs, però que, en canvi, tots sonin com una sola persona. I aquí està la dificultat interpretativa. Sí, que quan el compositor et posa això en una partitura, et crea una dificultat. Jo trobo, aquestes dificultats són aquests reptes que diem. No sempre són reptes de tipus de dits o, jo què sé, de qualsevol tipus d'aquestes coses més que se solen associar a la dificultat, sinó que també hi ha dificultats interpretatives, i aquesta és una d'elles. I acabo ja, perquè m'estic allargant potser una mica massa.
No, si la sardana ho val, endavant.
O sigui, totes ho valen. Llavors, la sardana està dedicada a una persona, que és en Josep Carné Ribalta, que és de Balaguer. I us preguntareu, i per què li ha dedicat aquesta sardana al Josep Carné Ribalta? Doncs perquè va ser un dels primers catalans que va estar a Hollywood. I la sardana es parla de Hollywood, li ha volgut dedicar a aquest senyor. Aquest senyor es va exiliar després de la Guerra Civil i va haver d'anar a viure als Estats Units. I, bueno, jo he llegit una mica la biografia, perquè la veritat és, em sap greu, però no ho coneixia, m'he informat una miqueta. I, doncs, va anar als Estats Units i no posava la biografia que havia estat a Hollywood, suposo que el Marc ho posa perquè es
ho
va informar.
Ho deu haver buscat.
Ara, sí. Ho deu haver trobat, però ho
segur
ha sabut, per algun
motiu. Segur que d'identificació amb aquesta
persona. Exacte, s'ha identificat amb aquesta persona, però el que sí que he vist és que després va estar a Nova York, també va estar vivint a Nova York, després de passar per Mèxic i no sé quants llocs, i allà va fundar una revista que es deia Freak Catalonia.
Ostres, tu.
I la va estar editant fins al 1947, em sembla. O sigui que, bueno, és una anècdota i jo trobo bastant
interessant.
Tenim
grans personatges d'aquest país que ni els coneixem.
Doncs,
està bé reivindicar-los.
Veus, aquesta sardana, a més, no només ens proporciona música, sinó que ens proporciona altres tipus de significats més enllà de la música, no?
Molt bé, doncs, Xavier, moltes gràcies. Ens endinsem, doncs, en aquesta singular, atractiva i plena d'elements interessants sardana, Les fades de Hollywood, de Marc Timón. Fades de Hollywood, de Marc Timón. Francesc, Antoni, què tal? Algun comentari?
Jo crec de tota manera que Marc té una gran habilitat de crear tempestes a la cobla, eh? Sí, de crear veritablement aquests efectes. Ell, excel·lent instrumentista de tible, però de tota manera coneix la cobla d'una manera tan extraordinària, per exemple, però també pel seu caràcter, que és, que tenim, aquesta manera d'escriure desacomplexada, oberta, sí? I després crea aquests ambients veritablement sonors, i aquesta sardana, de tota manera, que oscil·la entre el Hollywood una mica, amb el tipus de melodia que té, que oscil·la, que està al llindar de la melodia de la comèdia musical, també, però que ens mena, de tota manera, un cert atractiu, també, que, com passa generalment les sardanes de Marc Timón, que aquesta cosa, veritablement, que hi ha el desmelenament, també, de la temàtica, i fa que la sardana, veritablement, pugi de to i se t'emporti en aquest sentit, diguem-ne, de pica cap amunt, i una mica, que és que abans havia dit, crear tempestes a la cobla.
Sí. Francesc, algun comentari?
No, jo, Marc, fa molts anys que ens coneixem i jo he anat seguint tota la seva evolució des de que era molt jovenet, que va començar a participar als concursos de composició i que ja va tenir en allà descobertes molt importants amb els premis de Blanes i tot això. Recordo que havia tingut trifulques amb el Jesús Ventura, amb el Jordi Molina, perquè ja era una persona, doncs, que sempre volia anar més enllà, no? I en les partitures es nota, sobretot, perquè hi ha pocs compassos d'espera, demana molta exigència a la cobla.
Però ell és instrumentista, també, no? No se li pot retreure el fet de que a vegades els compositors no coneguin l'instrument.
No, però ell segurament es queixarà si una sardana té pocs compassos d'espera, però ell també tira per aquí.
Bé, sempre la qüestió aquesta de l'espera i la respiració són elements importants a la cobla, i sempre hi ha instrumentistes de vent.
Bàsics, sí. Però bé, és una sardana... El mestre ho ha dit molt bé, el de la tormenta i tot plegat, està molt bé.
La cobla en un minut.
Avui a la cobla en un minut ens fixem en una figura clau, el director de la cobla. I bé, la veritat és que avui serà interessant aquest debat, perquè tenim aquí tres grans directors que coneixen prou bé aquest ofici. El director és qui articula el discurs musical, coordina el conjunt i dona coherència a la interpretació. No només marca tempos, sinó que interpreta, suggereix i construeix una visió sonora col·lectiva. Hi ha alguna peculiaritat pròpia del director de cobla que vulgueu comentar?
Aviam, el director com a director, per portar el compàs, hem vist de tota la vida que les cobles s'han tocat sense director. Vol dir que la cobla, en el món de la sardana, el director com a director poca cosa fa. No és difícil de dirigir una cobla, diguem-ne, en el compàs de 2x4 o el compàs de 6x8. El que sí que el director, el que té la facultat, potser única, perquè pot escoltar la cobla a partir de la perspectiva de saber com treballar-ho, com fer que els instruments s'uneixin uns amb els altres, i aquest és el veritable sentit per mi del director, que més que dirigim pels braços, ja veiem, per exemple, jo recordo haver vist dirigir, fa molts anys, imagina-vos, en Joaquim Serra, que dirigia d'una manera molt precària. Molt precària, no tenia una tècnica de direcció. Però, en canvi, el que deia a la cobla en aquell moment, a la cobla Barcelona, el que deia, pues, clar, jo em meravellava, perquè jo era un jovenot i veia com treballava la cobla a partir del sentit comú de la frase i el sentit del... Recordo haver-li sentit que ell dirigia un enregistrament de Garreta de juny. I la manera d'explicar, però en canvi després la manera de dirigir, la cobla podia tocar d'una manera natural. En els concerts de música de cobla, quan nosaltres, els directors, hi fiquem davant, si són sardanes, funciona sense cap problema. De tota manera, quan es tracta de dirigir obres ja de més de creació simfònica, el director sí que pot participar d'una manera molt més directa en aquest sentit.
Francesc, què ens pots dir tu de tot plegat?
Sí, hi ha una qüestió també per obrir una altra història, que és la tipologia del músic. És a dir, el músic de cobla dels anys 80 no estava acostumat a un director. No estava acostumat a un director, entre altres coses, perquè pràcticament no n'hi havien. eren directors molt ocasionals que dirigien coses molt concretes, però no estaven acostumats les cobles a treballar amb un director al davant als assajos i, per descomptat, després en els concerts. No? Trobaves un director doncs, quan feies uns ballets, quan potser en algun concert interpretaves alguna obra que aleshores havies de fer venir un director que aquella obra la dirigís, i s'havien fet experiments bastant pèssims en aquest aspecte, fins i tot que algun dels músics es posés a davant a dirigir.
Ostres, però tocant també?
No, sense tocar, però un músic que fos més... En fi, coses...
Experiments per oblidar.
Sí. En aquest sentit, en l'actualitat... El músic de cobla, que és un gran canvi que hi ha hagut, el músic de cobla és un músic jove, un músic que ha estudiat, un músic que està acostumat a tocar amb agrupacions, ja sigui al conservatori, que ha tocat a les orquestres, ja sigui, jo què sé, que potser ha cantat amb una coral, etc. I, per tant, està acostumat al paper del director, i està acostumat a mirar-lo. Val? Cosa que els músics dels anys 80-90 jo havia vist en papers de músics, expressions com mira el director. Com vulguem dir, en allà en aquell moment has de mirar el director.
Fixa-t'hi en aquell moment.
La resta no calia, es veu.
Sí,
no?
Sí.
Eren expressions que no ens ajudaven massa. Jo crec que en l'actualitat això està molt consolidat, per sort. Està tot plegat, està molt consolidat.
Molt bé, doncs seguim endavant.
L'interludi.
Obrim ara l'interludi. I aquí crec que us podreu explicar justament en diverses coses que han anat sortint en el programa d'avui. Avui parlem de la sardana en l'àmbit simfònic. Però és el mateix una sardana simfònica que una sardana interpretada per una orquestra simfònica? Sovint s'ha qualificat les sardanes de Garreta o de la Motte de Grignon com a sardanes simfòniques. Què significa exactament aquesta denominació?
Aviam, perdó, eh? Jo diria, quantes vegades m'han preguntat, mestre, quina diferència hi ha d'una orquestra simfònica a una orquestra filarmònica? Jo dic, cap, ni una. És el mateix. No hi ha cap diferència. De tota manera, ja, abans o un altre moment, jo he apuntat de que, en fi, la paraula simfonia també és aplicable a moltes coses, eh? Quan es tracta de parlar d'una obra, d'una sardana simfònica, és veritat, el mateix Garreta també, ell tenia la convicció que les seves sardanes tenien un cert simfonisme, cosa que és veritat, com ens podem trobar a les sardanes de la Motte de Grignon, tant el pare com el fill. Hi han sardanes d'aquestes. Jo diria que potser no tant Toldrà i potser no tant Joaquim Serra, encara que sí, que moltes vegades hi és. Però la paraula sardana simfònica, jo dic, hauríem de partir de que, evidentment, poden haver-hi sardanes que es poden tocar amb orquestra simfònica, que es tocaran amb orquestres simfòniques, però aquestes sardanes potser tampoc, com a missatge, tampoc seran massa simfòniques per ella mateixa, pel propi contingut. Jo diria, de tota manera, que la paraula simfònica en aquest moment és aplicable a bastantes coses. Rossini, per exemple, en les seves obertures de les òperes, si agafem una partitura, que posa simfonia. La simfonia és el que nosaltres després hem après a dir, o hem après a dir que és l'obertura. Vol dir que la paraula simfònica, simfonia, val per bastantes coses. També la forma simfonia, que és oriunda de la forma sonata, també ha anat canviant. Però jo crec que és, aquesta paraula simfònic és aplicable d'una manera, no diria ambigua, però sí movible en quant a les sardanes. Possiblement nosaltres no ens hem donat compte, nosaltres tres aquí, que hem escrit alguna sardana que també hagi pogut tenir un cert contingut simfònic entremig. Depèn del missatge i també depèn de la pròpia sardana, en aquest cas.
Tu, Xavier, què tal? Com ho veus, el tema de la sardana simfònica, la sardana interpretada per una orquestra simfònica, tot veure, aquest elements?
Jo crec que hi ha un aspecte... la paraula simfònic, no?, té diferents connotacions. Llavors, un aspecte és una qüestió estilística. Per un costat, una qüestió estilística, també. Que és que quan un escriu música, estàs fent música en un cert àmbit, diguéssim, l'àmbit simfònic té un repertori, una tradició, un contingut, una manera de fer, no?, que és pròpia de l'àmbit simfònic. Doncs, la cobla ha nascut en un altre punt, no?, que és diferent al simfònic, i en el moment que algú que escriu per cobla intenta acostar-se una mica o en certa manera o fer una referència a algun element de la música simfònica, que és aquest món paral·lel que existeix al costat del de la cobla, doncs podem dir que aquesta música té caràcter simfònic, no? Sigui en quant a la forma, sigui en quant al tipus de tractament de la música o de caràcter de la música, fins i tot, o estilísticament, les harmonies que utilitzes, i llavors dius, ostres, això sona com a simfònic, perquè s'hi assembla el que nosaltres entenem normalment com a repertori simfònic. Però no deixa de ser, no és que no es pugui fer amb la cobla ni que no sigui pròpia de la cobla, sinó simplement que com que estem acostumats a sentir-ho en un altre àmbit, quan apareix en un àmbit que no hi estem acostumats, fem aquesta referència simfònic, no? I després està una qüestió també de l'envergadura, una miqueta, de l'ambició de la música. Utilitzem a vegades la paraula, l'etiqueta simfònic, quan una cosa és com ambiciosa, també en aquest esperit, no? Uh-huh. Llavors, quan tu fas una cosa més modesta, més popular, més, dius, bueno, doncs és més normal, entre cometes, quan és ambiciós, no? És que jo, la forma és més ampla, les textures són més complexes, etc. Quan arribes en aquest punt, doncs, comences a dir, ostres, això sona més simfònic, no? Perquè normalment aquesta ambició...
L'ambició l'associem
al també l'associem una mica al simfonisme, a l'orquestra, perquè és on realment hi han hagut els compositors més grans de tota la història, perquè, clar, estem en un àmbit mundial, i llavors aquí hi han hagut les coses més ambicioses que s'han escrit mai. Llavors, quan passa això, doncs també li posem una mica aquesta etiqueta de simfònic. Però no oblidem que la cobla, en el fons, és una formació de cambra. És a dir, està en el límit, podríem dir, no? És 11 músics, què és ja? És una orquestra? No és una orquestra? És un conjunt instrumental? És un conjunt de cambra? Si hi ha allò que comentàvem del director fa un moment, no? Quan hi ha director, què passa? Aquest director mana o no mana? Perquè si és un conjunt de cambra, què hi fa un director? Però en canvi hi ha repertori d'aquest caràcter simfònic ambiciós que té aquesta dificultat i aquesta perspectiva que necessita algú que el guiï, perquè si només deixes els instrumentistes tocant sols, aquesta complexitat fa que no la puguin desenvolupar al màxim del seu potencial i necessiten algú que des de fora els ajudi a realitzar-lo, no? Llavors, bé, aquest diàleg entre el cambrisme, no?, per dir-ho d'alguna manera, sí, i el simfonisme, doncs és constant en el món de la cobla, i jo penso que també és una de les coses interessants, no?, d'estar en aquest àmbit de ara caig cap aquí, ara caig cap allà, i intentar dialogar amb aquests dos pols.
Molt bé, doncs encarem el tram final del programa.
La tria del jurat.
I ara sí, és el moment de conèixer la sardana finalista d'aquest capítol, la primera de la categoria musical. Francesc Assú, quan vulguis.
Doncs bé, la tria que hem fet el jurat, la primera sardana finalista, és La nit d'ànimes, de Joan Josep Blay.
Com ho veieu? Sardana aquella que apostava justament per portar la cobla i els instrumentistes
a mi, terrenys. A mi m'agrada que una sardana... Totes, especialment la del Marc i la del Joan Josep, són més agosarades en aquest sentit, ja em dic que la del Jordi potser és una mica menys, però a mi m'agrada que una sardana que és agosarada, que allò que dèiem, no?, que porta una mica els límits, que exigeix a l'instrumentista, que exigeix a l'oient també una mica d'esforç per entrar-hi, de tornar a escoltar. Jo penso que és bo també que hi hagi alguna sardana d'aquest estil a les seleccionades finals, sí.
Sí, jo crec que a més és meritori el treball. El treball de base, el treball d'haver aprofundit també d'una manera de dir, buscar també un tipus de llenguatge també que sigui molt creatiu i que vulgui entrar, diguem-ne, en una convicció també en la seva pròpia escriptura. A mi, veritablement, aquest esprit, diguem-ne, de busca, de cerca, m'agrada, sincerament, i el valoro, sincerament.
Doncs enhorabona a Josep, a Joan Josep Blai i també a Jordi Molina i Marc Timón per tres propostes d'altíssim nivell. Doncs tanquem el capítol d'avui del Tamborí escoltant novament La nit d'ànimes de Joan Josep Blai, primer finalista de la categoria musical dels Premis Preludi. Conversàvem aquí sobre anècdotes divertidíssimes que, en tot cas, ja ho revelarem en algun altre programa. Avui ho deixem aquí. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.